Amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està avui a l'Aviador? Parlarem de teatre i de la música electrònica que acompanyarà les festes de la patrona de Palma. Comença la cultura a IB3. Benvinguts.
I és que ben aviat tornen les festes de la patrona de Palma amb un gran cartell dedicat a la música electrònica. Tot una conversant amb els DJs locals que hi prendran part aquest dissabte al Passeig Marítim de Ciutat. I seguirem amb el món de les arts escèniques. El productor Javier Mate Sanz ens du el dramaturg Josep Ramon Sardà per avançar alguns dels temes en els quals hi fa feina actualment i per acabar tindrem novetats d'artistes locals.
I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
L'Aviador, IB3 Ràdio. Música.
Idò, amb aquesta música entrem de ple en l'atmosfera que viurà una part de Palma aquest dissabte. El Passeig Marítim quedarà tallat a l'alçada de la Seu i del Parc de la Mai sonaran techno, house i també altres variants de la música electrònica. Com a caps de cartell, John Newman i Rudimental DJ, que és el que sentim ara de fons, però també hi haurà quatre propostes locals, que són els quatre convidats que tenim avui vespre. Per un costat, na mare, que la coneixem com a Free Nipper, DJ, com estàs, mare?
Bona,
benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
També tenim a Gòcia DJ, que és l'altra part femenina, que també hi pren part.
Què tal? Encantada.
Moltes gràcies, benvinguda. I ja dins la part més clàssica, Isaac Indart, una altra vegada, benvingut.
Buenas tardes.
T'agrada que te diguin la part clàssica?
Bueno, me da un poco igual. Un poco clàssico soy, la verdad. Soy como un mueble ya de la isla, ¿no?
Pero hay muebles vintage, clàssicos, supermodernos, ultramodernos.
Un mueble magnífico, ¿eh? Súper bueno y súper caro, pero... Pero
y sin abuela.
Y sin abuela, claro.
I també tenim en Àlex Losa, que és també un altre dels DJs. Com estàs, Àlex?
Benvingut. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí. Un placer.
Qué bé.
Molt bé, i de molta d'il·lusió aquesta neofesta de Palma. Com vos trobeu de poder prendre part i com us podríeu parlar dels caps de cartell de John Newman i també de Rudimental, que fan com... un DJ set plegats, no? Són referents actualment en el món de la música electrònica.
Isaac, venga,
t'ha tocat. Sí. Yo la verdad que no los conocía mucho a ellos, te soy sincero. Yo porque pincho otro tipo de música totalmente distinta a lo que ellos hacen. Uh-huh.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que hacen ellos?
Pues
y
yo soy mucho más house, yo soy mucho más techno.
Ah, vale.
Ahora, en este momento soy mucho más techno, en otros momentos he sido mucho más house. He podido ser más afín a ellos, pero en este momento soy un poquito más...
Has evolucionado cap allà.
Sí, sí. Entonces yo de ellos no te puedo comentar mucho, te puedo comentar de los que estamos aquí, que los conozco perfectamente.
Bueno, y Mara, tú sí, saps un par més d'ells.
No, realmente
no. No, tampoc.
Un par de temas conocidos que sí que los sí. habéis escuchado, pero...
Pero no los pincháis, no entran en vuestro repertorio. Alex, no. ¿Tú tampoco? No,
no para nada.
Y eso es lo bueno, quizá. ¿No? Eso es lo bueno, quizá, claro. ¿No? Que la variedad que hay en el cartel está... Sí. Está perfecta.
¿Y Cosia, tú los conoces o los has oído más?
Lo escuché, sí. Tengo amigos que son amigos de ellos, entonces... Uh-huh. Por ahí un poquito, sí.
Pues yo conozco una canción de ellos que es la famosa.
Sí, esa es la de John Newman.
La John Newman.
Pero hay un remix que hacen Rudimental y John Newman, es lo único que yo conozco también. Pues yo pero bueno, que son artistas.
Esa canción que ha sonado por todas las radios y ha sonado por todo, esa canción, sí, la verdad, sí, que sí. Es muy famosa.
Total.
Perquè has dit, Isaac, bueno, has esmentat dos exemples només, el techno, el house, quant de subtipos de música electrònica podríem dir que hi ha en aquests moments? Perquè clar, sé que això és molt líquid, pues, no?
Hay más de los necesarios.
¿Para qué las etiquetas?
Para mí hay más de los necesarios, sinceramente te lo digo.
Porque algunos subgéneres de electrónica, que yo me encanta la música electrónica, pero no soy un expert, pero que se, como se mezclan, ¿no? Entre ellos, que no sabes muy bien. Sí.
Claro, tienes el afro house melódico, el afrotecno, pues es un coñazo. Es afro, ya está.
Yo creo que hay demasiada mezcla para realmente decir lo mismo.
Sí, sí, ¿no?
Es verdad, se le llama a muchas cosas y luego acaba siendo o tecno o house o... Pero está cerca de serlo.
Si etiquetas. No. Y luego encima las tiendas que te venden esa música, o sea, ellos ponen los temas muy mal en los sitios que tocan.
Sí, sí,
o sea,
bueno.
Luego ellos seleccionan no. los temas para los estilos muy mal. O sea, igual en una lista de techno pues, hay canciones que no tendría que estar ahí.
Sí, eso es verdad. Nos pasa també a la ràdio, que a vegades se posa automàticament una etiqueta uh-huh. a una cançó que realment dius, carai, això que fan aquesta carpeta,
¿quién
no?
¿Quién lo ha etiquetado?
Sí, que se hace solo, ¿no? No sí. ho sé.
Pero también hay que tener en cuenta que para lo que una persona es house, para otra es techno.
Sí. I doncs, vinga, anem per parts i cada un de vosaltres, cada una se defineix. Gòcia, quin tipus d'electrònica punxes?
Bueno, empecé con house y luego como cada uno vamos un poco evolucionando, claro. Descubriendo nuevos estilos, nuevos sonidos, que con cada año pues todo eso se esparce, pero sí, originalmente house, digamos como la base, y partiendo de esta base ya pues...
¿Y ahora dónde estás?
Pues entre house, electrónica, tirando techno, no sabría decirlo, es que es esto lo que decías, comentabas.
No, está muy bien, también que seguir mal de definir un estilo propio.
Defínete. No. Ahí, todo, un poco encanta. De todo.
Mara.
Bueno, yo realmente me muevo más en terreno indie rock con claro. electrónica, que no es el caso que voy a pinchar este sábado en La Patrona. Uh-huh. Me tiro más tirando al techno que al house.
Muy bien.
Yo pongo la música que me gusta.
Cada moment, clar que sí.
Ahí.
Sin estilo. Música que me gusta.
Bé, una mica mos heu enviat alguns, en Àlex, en Isaac, també d'Anna Mara, hem escoltat un poc de música. A un que ve de fora, tot li sembla un poc lo mateix, no? És a dir, molta música instrumental, tecno, per ballar... Tal vegada ho podríem definir per hores, la música que s'apunxa més prest o aquella més densa, que s'apunxa més tard, de matinada... Ya, ¿es un referente o eso es un doy?
Hoy en día no.
No.
Hoy en día puede haber una fiesta de techno, una de house, que se puede empezar con techno perfectamente. Yo creo que estamos de acuerdo sí. en sí. que depende, cualquier fiesta se puede pinchar de cualquier estilo.
Depende de la promoción, de la promotora que la haga.
Sí, sí. Antes sí ibas de un poquito más light sí. a más cañero,
subiendo.
Pero eso ya ha cambiado mucho.
Ha cambiado, ¿no?
Sí, muchísimo. Cualquier lado, entras a las 12 de la noche y estás metiendo una caña que, madre mía, total.
Sí, eso para mí es un poco error.
Sí.
Pero hay gente que, los chavales, por ejemplo, los chavales que le gusta hard techno, claro. Si no le pones algo así desde la primera hora, es como que...
Sí, que se tan van.
O sea, a mí me han llegado a decir que se duermen con el techno.
Sí, sí.
Yo pincho techno.
Sí, a mí me lo dicen.
De verdad.
A mí me lo dicen.
Y digo, hostia.
Que bueno. Deies que es un error, això.
Sí, yo creo que si la fiesta es de techno, aunque sea de techno, tú puedes poner un techno bastante groovy.
Sí.
Y bastante...
Sí. Totalmente.
Bastante escuchable, ¿sabes? Para, un poco para todos los públicos. Y luego, a medida que pasa la noche, ir entrando en oscuridad y en todo lo que quieras.
Sí.
Pero
sí,
creo
sí.
que la noche empieza un poquito... Yo creo que la gente lo recibe mejor si empiezas de una manera un poquito
clar,
más...
Lo que pasa es que la patrona no hi ha nit, diguem, no. suficient com per fer tot aquest viatge, no, Mar?
No.
Aquí has de... Tu tens clar ja en el cap que posaràs?
No.
Això també m'agrada.
M'agradaria parlar també de les tècniques que feis servir. És a dir, com punxau? Tot és digital, electrònic, que se fa en el moment i que ja està fet? O que duis un poc pre... mesclat o... Com se pot explicar, això?
Premesclado...
Jo no preparo.
Premesclado, no.
Àlex,
no.
Tu tampoc.
Cero.
Tampoc.
Mare, tu...
I avui en dia menys.
Però tot és digital, ho feis sí, amb ordinadors.
Sí, sí, sí.
No, ordenadores no, o sea, con pendrive, con los CDJs y tal. Antiguamente sí usaba más ordenador con tractor y eso, pero
y
ahora
antiguamente
es...
antiguamente era vinilo.
Sí, claro. Y muchos de aquí venimos ya de lo vinilo.
Encara qualque DJ que fa que pincha millor.
Sí, incluso alguna sesión que otra cae en vinilo actualmente.
Pero aquesta de dissabte no.
Yo sigo comprando vinilo.
Sí, sí, sí. Esta de sábado no, por tema de logística, tampoco es cómodo poner unos platos a lo mejor que los artistas principales, por decirlo
aparte
de algún modo,
es una hora.
No los van a usar y por una hora tampoco da tiempo a desarrollar mucho una. Más.
Sí. Sí. ¿On estará ubicats y ubicadas? Ya sabeu.
¿El escenario?
Sí.
Estareu tots en el mateix escenari. Uh-huh.
Sí, sí, todo igual, habrá dos sets que se irán moviendo, depende de si pincha uno u otro, con una mesa que es especial que se mueve el set, y pincharemos unos con uno y otros con otra mesa.
I quin temps teniu? O s'ordre, el sabeu? És a dir, aneu alternant, sí, escat de quin temps estàveu cansats?
No, sí, soy yo la que empiezo.
Qué duro, ¿no?
Bueno.
Quina responsabilitat, no? De posar en òrbita ja la gent.
Que va.
Home, un poquito, sí.
Sí, crees, no.
Un reto, vamos a llamarle reto.
Bueno, bueno, vale.
Mare, tu de vegades xerres, no?, en el públic, o no?
No.
No, mai. Ah, vale.
No, no, no.
Bueno.
Jo soy el segundo. Yo pincho después de ella.
Ni sac. Sí. I tu sí xerres amb el públic?
No.
Tampoc.
Hablo, pero con mi música.
Sí, sí, muy però bien. No... I tu, Àlex, tu vas després?
No, no,
després sigo jo.
Ah,
sí. I
tampoco hablo. Hablo con la música.
Però bailáis, no? Hacéis.
Hombre, claro, el... seguimos la música, sí.
Muy bien.
Sí, luego sería Rudimental.
Ah...
Y luego sería John Newman y yo después de todos.
Oh,
ya
sí,
a ver qué pasa. Sí.
Cap de cartell.
Como diciendo, o sea, haz lo que quieras.
Acabas en las dues.
Sí, de una a dos.
Jo me fa ganes sentir un poquet de música electrònica, no sé si ho altres, però idò, clar, tenim... m'està posant aquí el cuquet. Pujam
una...
o què?
Sí, anem a sentir. Venga. Un poc una mostra d'algun d'aquests artistes que avui mos acompanyen i dissabte punxaran al Passeig Marítim de Palma.
Se nos van los pies, Isaac, eh? Aquesta... No, és una floreta que t'estic llançant, però és veritat que jo ara m'ho posaria a ballar aquí a l'estudi. esperarem a dissabte.
Idò, parlant d'aquesta nova festa de la patrona, supos que vosaltres estàveu encantats. Es veure que se parla un poc de... Bé, de fer... Es veure que per Sant Sebastià quasi tot és música en directe i ara per la patrona és tot música electrònica, no? Què trobeu? I vareu anar l'any passat? Vareu viure un poc l'ambient que hi havia, el públic, Àlex, que...
A ver, yo no estuve, lo he visto porque ha salido por todos lados, porque tenía que trabajar, pero sí que es verdad que salía una con lo que se hizo el año pasado, que no sé, fue espectacular, por lo visto.
Sí, yo sí estuve.
Muchísima gente y todo un montaje espectacular, así que este año hay que superarlo.
No, por això estàveu altres.
Claro.
Cosia, tu estuviste el año pasado, ¿no?
No, tampoco, no pude ir.
Yo sí, yo estuve.
Ah, bueno, pues contándonos vosotros.
Yo estuve, sí, espectacular.
Pero no punxan, estaba como...
No, yo estaba de...
Pasándolo bé.
De cliente, sí.
¿Y qué tal? ¿Qué había? La gente bailaba en grupitos, tenía sus...
Es que había tanta gente...
Muchos turistas, había... gente de aquí, ¿a qué había?
Había
20.000 personas. Más de 20.
35, creo que dijeron.
Exageración.
35.000.
Sí, yo creo que era todo, prácticamente gente de aquí.
Imagínate que te pega ahí el mal rollo en la pista. ¿Cómo te vas? Ya. Es que no puedes salir.
No.
Sí, no, muy. Y aparte el sonido estaba bien, estaba bastante bueno, sí, el sonido, sí, sí. Y estaba bien organizado.
¿Provareu abans? ¿Teniu com a sessió per provar com sona,
sí,
tot,
sí,
i tal?
Sí.
Sí, tenemos prova de sonido el mismo dia.
El mateix dia, no?
Mm-hmm.
I com és per voltes tocar o punxar, perdoneu, davant 30.000 persones o vés a saber la quantitat de gent? Heu punxat ja davant aquesta multitud?
30.000, no.
Ja, tampoc.
La verdad. Es que muchas, sí.
30.000, sí, però un poquito menos, sí.
Sí.
20.000 o por ahí, sí.
I què tal? Se crea aquesta energia, aconseguiu... Vinga, ara, toma, subidón, o jo què sé, com interactuau amb aquesta gran massa de gent?
A ver, yo es que soy más de... Realmente soy más de club.
Yo también.
De tener a la gente cerca y,
claro,
y realmente ver lo que transmites con la música. Desde un festival tan grande, creo que no lo ves tanto. O sea, tú ves a la gente que se divierte, que salta, que baila, lo que sea, pero no, realmente tú no ves si estás transmitiendo lo que quieres o no. En un club lo ves todo muy real, muy cerca. Es diferente.
Claro. Sí, yo siempre digo que es más fácil pinchar para más gente que para
sí,
pocas.
Sí,
sí.
Ver las caras, ver la expresión de la gente, si no lo que ves es una masa de, claro, de gente, de cabezas que se mueven y bailan y ya está.
Sí, sí.
¿Y os da tiempo a ver a la gente? Claro, parece que entre canción y canción, o yo que sé, que hay mucho tiempo, pero realmente no paráis, ¿no? No tenéis mucho tiempo de levantar la vista, ¿o sí? O sea.
Hombre, hay que hacerlo.
Sí.
Hay que conectar, sí, lo máximo que se puede con la gente.
Uh-huh. ¿En qué vos fixau, Gòcia, per saber quin és el feeling de la gent, del espectador en aquell moment?
¿Cómo? ¿En qué sentido?
¿En qué te fijas para saber si estás conectando o no?
Pues en las caras, en sus reacciones, si levantan, claro, las manos, si saltan.
Pero a veces la luz no te permite ver mucho las caras, ¿no?
Sí, más bien. Pero sí, sí, sí se puede ver. Seguramente 35.000 no puedes ver, no, pero...
Es que tienes ahí las filas.
Pero sí, exacto, las primeras filas, y esto sí.
¿Y tenéis temas fetiche? Que además en un día así tan especial... Esta la meteré seguro en algún lado, ¿o no?
Es que supongo un poco que depende, sí, de la gente. Sí,
sí. Claro. No se puede prever nada de nada.
Yo soy de los que piensa que es una hora. Son, ¿cuántas canciones? ¿15 canciones?
Entre 15 y 20
canciones. Mezclada, sí. 20 canciones. Entonces, cada canción cuenta.
Claro.
Cada canción cuenta y mucho.
Te la jugas a cada canción, cada tema.
Claro, o sea, puedes conectar o no conectar.
Uh-huh.
Pero te la juegas con cada canción.
De todas maneras, mira, vos digo una cosa, chicos, chicas, no nos estresemos, 36.000 personas no se irán todos y todas a la vegada.
Por
un tema, ¿no?
No vas a vaciar la pista.
Tots quatre ho fareu genial, però si la cagau en un moment determinat, no passa nada. O sea, que se va a notar, que se vayan 30. Hasta luego.
La cagau 100.000 veces en mis sitios.
On punxau normalment, Àlex?
Pues yo ahora tengo una marca que es Smork, que es totalmente tecno.
Que tienes ahí el merchandising.
Sí, ahí la camiseta por todo.
Sí.
Y llevamos 3 años haciendo los eventos y por eso ahora mismo estamos centrados en tecno.
O sea, allá ambos criden, ¿no?
Una, sí,
festa particular, más grande.
Bueno,
petito,
más que fiesta, es eventos en clubs.
Vale.
De hecho, hace poco estuve en Berlín y hasta allí nos conocen.
Qué
nos
guay.
Conocen porque nos dedicamos a un estilo muy concreto, que es tecno,
uh-huh,
y llevamos una política un poquito más de no móviles, no fotos, un poco la política berlinesa, y la verdad es que muy bien.
Qué bien. Y dos, si vos conocen a Berlín...
Sí, 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 el otro día me quedé impresionado.
Digues, Mònica.
No, que és que sentia mal la música d'en Àlex, aquell punxa. We'll be right back.
Isaac, ¿tú on pinches normalmente? ¿On poses música?
¿Dónde pongo música? Pues en muchos sitios. Este verano está poniendo música en BCM, está poniendo música en Amok, está poniendo música en Smolí, está poniendo música en Brooklyn.
Ana, Brooklyn, jo t'he vist allà, segurament.
Un munt de sitios.
Està
poniendo música en...
Vist molt a prop i hi ha temporades que visc el Brooklyn.
En Garito també, una festa que hizo Garito en el Parc de Sa Fecina, que estuvo muy chula.
Sí.
Sí, no me quejo, he pinchado bastante este verano y en sitios guays.
Qué guay. ¿Y Mara?
Yo me muevo mucho más por Península que Mallorca.
¿Sí?
Este año he hecho Crank, Movo Fest y ya está.
¿Y en la
Península? La patrona.
¿Y en la Península?
Y Península, pues desde Madrid, Gijón...
Qué bien.
¿En clubs?
Me he ido mucho por... Sí.
O sea, ya te...
Bueno, ahora sobre todo, ahora empiezo también muchas temporadas de tardeo en salas, que són d'unes 900.000 persones.
I t'acerquen, ja t'acerquen. Sí. Ja tens com un circuit, no, fet?
Sí, ara, de hecho, este año ya empiezo a tocar ciudades nuevas, que ya me están empezando a llamar.
Qué guay.
Soria, Valladolid...
Qué guay.
Qué bé.
Sí.
I Gòcia?
Bueno, yo pues en verano prácticamente hago la temporada en Mallorca, o sea, no salgo fuera en invierno ya. Un poquito más, pues, terrazas, hoteles, eventos, eventos privados. Hace un añito estuve en Tabana, que es un restaurante ahí por Arenal, grande también, con un espectáculo y todo. Entonces nada, por aquí, tranquilitos.
Y eso de Berlín que he dicho así muy alegremente, pero continúas en la capital del tecno, allá on se generan las cosas nuevas, digamos.
Sí, a ver, la capital principalmente del tecno no es que sea la capital del tecno, pero sí que es verdad que la cultura que hay allí es brutal. Y el respeto que hay por la música, por el tecno sobre todo, es espectacular, para mí el mejor sitio. Sí que es verdad que está derivando un poco, por lo que dicen allí, a Holanda.
Sí.
Ahora Holanda se está poniendo muy fuerte en lo que es el tecno y la electrónica.
Y después hi ha, diguem, locals puntuals, no? Jo, per exemple, un de Tiflis que jo vaig estar fa dos estius, bueno. Que era, sí.
Sí, sí. Sí, hay muchísimos. Ahí en cualquier lado, de repente...
Saps quién te dic, no?
Claro. Sí, sí, es heavy, es heavy.
Sí, sí.
Pero ahí están los típicos, Tresor o... Es que, no sé, hay tantos que, ya te digo, hay algunos que yo no sabía ni que existieran.
Claro.
Y resulta que son de los mejores que hay. Hay muchísimo club, es lo que te digo. Hay muchísima cultura y sí. Respeto, que es lo importante. Ahí te respetan mucho por el buen hacer.
Sí, eso se ha perdido mucho. Si haces algo serio, en realidad.
Sí,
¿no?
Eso se ha perdido mucho. Ahora hay mucho de seguidores, de cuántos te siguen, cuántos amigos tienes. Allí es que es si lo haces bien o no.
Qué bé.
I això se valora moltíssim, és brutal.
I esteu molt pendents d'allò que va sorgint en la música electrònica, noves tendències d'aquelles...
Hay que estarlo.
Hay que estarlo.
Sí. Hay que estarlo. Entonces, luego lo puedes seguir o no, pero hay que estar pendiente de lo que sale, de lo que no sale, de lo que,
claro.
Y de lo que la gente hace. Lo que la gente no hace también es muy importante.
¿Y cómo feis para estar pendiente? Porque claro, no puedo moure por toda Europa.
Bueno, pues te informas a través de sesiones de otros DJs, podcasts, la música que sale.
Claro.
Te vas informando un poco ahí con eso. Bueno, yo lo hago así, vamos.
Sí, sí.
I l'equip que tindreu allà és lo más de lo más o té importància això d'uís el vostre ordinador o realment que tècnicament per vosaltres, a part de tenir tant de públic, també és especial?
Claro.
Sí, tècnicament hi ha un equipazo. O sea, en la cabina hay lo mejor, lo que más se pide en las cabinas, que es lo mejor, el CDJs, con las mejores mesas.
¿Qué es CDJ? ¿Qué has dicho?
CDJs es un reproductor donde tú pones la música y es lo que ves que toca el DJ así como si fuera un disco. Pues lo mismo. Sí, lo que se llama CD, pero ya no lleva ni lector de CDs. Pero bueno, pero sí.
Pero serveix per fer.
Sí. Y luego sonido, va a haber sonidazo espectacular.
I tota aquesta part gestual, és a dir, tot això que acompanya un poc l'imatge del DJ, com depèn de cadascú,
yo,
o
és
molt
pierdo.
Personal o no?
Jo ahí me pierdo.
¿A qué te refieres con la imagen del DJ?
Pues los gestos que hacéis, el subir la rueda esta, bajar los canales, los botoncitos, bueno, un poco
la liturgia, ¿no?
Sí, la liturgia,
de cada un,
exacte. Ay, Mara, sí. Qué ríos.
Tienes una cada día.
Yo no soy muy gestual, la verdad.
No.
Tú no haces esto, no eres gestual.
Yo pincho seriamente, me divierto cuando tengo que bailar, bailo, cuando tengo la cabeza la muevo.
Sí.
Pero yo no hago mucho, ¿sabes?
Bueno, sabes a qué me refiero.
Prefiero que la música diga por más por mí que yo, ¿sabes?
Exacto. Yo también, yo soy bastante. Yo de cara a la gente, a lo mejor sí que soy bastante soso. Estoy muy a lo mío, así que miro y miro si a la gente le gusta o no. porque el DJ tiene que saber interpretar la pista, pero que no sea el típico que da saltos, que saca algo para que lo miren, no, para nada. A través de la música es como a mí me gusta transmitir lo que pueda, vamos.
El que lo haga está genial, ¿eh?
Ojo. Sí, sí, que no digo que no, no es que esté mal ni bien. Digo que yo soy un soso, imagínate. Sí.
Soy de sobrio. Eres sobrio. Sobrio.
Sí, sí. Gosia también es sobria.
Según la música.
Habrá que verte, habrá que verte ahí el sábado.
Ja sabeu, a partir de les 7, no, mare? Comencen a mare, després Isaac, a negocia, després ja venen...
John Newman
i Mantel i Newman i acaben Àlex, no? La traca final.
Sí.
Ahí t'espero, eh?
Pues ahí te veré.
La traca final.
És que les expectatives estan molt altes.
Bueno, bueno. Pues venga. Ah, sí.
I a partir de les 7, aquest dissabte, aquesta nova festa de Palma, la patrona, música electrònica i amb una molt bona representació de discjockeys locals, també els que han de venir de fora, evidentment, però molt bé també que hagin comptat amb vosaltres i que sigueu la part forta d'Escartella, en realitat. O sigui que molt bé, enhorabona.
I gràcies per estar
i allà trobareu en Rafa, segur.
Gràcies.
Jo també. Sí, sí, sí. Sí. Jo també.
Gràcies. Gràcies a tots quatre. The fire is burning within. We're running out, yeah, running out. We're running out of time. But still I will rise from the flames. You'll never take the greatest part of me. Yeah, I will be just what I want to be. You'll never take the greatest part of me.
I de tres radios... Cultura.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
De 8 i 47 minuts.
Són les
8. Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, informatiu matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
A Atzena, amb Javier Matesanz.
Continuem el programa, és el moment, efectivament, de l'actualitat escènica, com sempre, amb en Javier Matesan. Javier, com estàs?
Molt bé, bones tardes.
Molt bé, avui fem un monogràfic.
Un monogràfic?
No sé si se mereix tant.
No m'hi caben els temes a la pantalla. Estic aquí intentant ampliar i no m'hi caben. Però, a més, ve com a conseqüència d'una xarra que ja vam tenir aquí en els micros de l'aviador, que amb motiu de que t'anaves a Barcelona, a la Beckett, a fer una lectura dramatitzada de la segona línia, i a partir d'aquí te vas esplayar i vàrem començar a apuntar temes, i aquí estem per parlar de tots ells, però, per exemple, anunciar el monogràfic de qui
sí,
és.
Sí, perquè... Entre,
clar, però aquí mos hem llançat, ja veníem
tu,
parlant... Ja
tu ets capaç d'arribar fins a les 11 que acaba el programa i no haver saludat el...
No, perquè és que mos hem saludat de fora, pensava que ja estava...
Per Ramon Cerdà, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí.
Director teatral, dramaturg, entre d'altres, també docent, però venim a parlar de teatre. Per on començar, Javi? Doncs
pues mira, la primera excusa per parlar amb en Pep seria això, que aquella lectura de la sala Beckett de la segona línia, que és el títol, ara te la publiquen. A on, quan?
Sí, bueno, ja estava prèvia pública des del moment que va guanyar el premi Àngel Guimerà, i el que me diuen és que van de final de setembre ja serà a les llibreries. Ara estem cercant dates per fer presentacions i ja seria dins octubre.
I la... Qui te la publica?
La publica la mateixa Diputació de Barcelona, perquè el premi Àngel Guimerà és hereu del premi Frederic Roda,
sí,
que el que van fer va ser canviar-li de nom i augmentar la dotació econòmica i incorporar-lo en els premis d'Òmnium Cultural que se donen dins la Nit de les Lletres Catalanes, per donar-li com a més empaque, més això, i com que l'organització són la Diputació de Barcelona i Òmnium Cultural, ho publica la mateixa editorial de la Diputació de Barcelona.
I el manuscrit original ja estava lliurat per publicar, o després de les lectures a la Beckett has retocat coses? Com estava?
No, més tampoc no seria molt lo seu. En el moment que guanyen un premi el premi l'ha guanyat amb aquell test i no te deixen tocar-lo. més enllà de correccions que hi pugui haver, així tipogràfiques o ortogràfiques o això.
Tu estàs visquent gairebé un idili amb les lletres catalanes, ara mateix. Les lletres o la cultura catalana, perquè també t'han concedit una beca no, a l'Institut de les Lletres Catalanes fa no res,
sí,
per
sí.
un altre projecte.
Per un altre projecte, sí.
Són unes beques importants, sobretot quan me vares passar el que era el document, és infinit la gent que s'ha presentat i infinits els que han deixat de fora. Realment no sé quantes beques se lliuren, se concedeixen finalment, però els denegats eren fals i fals i fals, així que se suposa que la cosa és bastant renyada, no?
Sí, bueno, jo estic molt content, perquè és que a més a mi em va agafar que vaig elaborar aquest projecte. A mi, jo estic començo a pensar que me funcionen millor les coses si són una mica improvisades que si no les penso molt. Sí. La segona línia ja la vaig escriure com d'una tirada així durant les vacacions de Nadal. En 15 dies tenia un primer esborrany fet i després, perquè anava una mica contra rellotge per poder-ho presentar en aquest premi, i va guanyar el premi Àngel Guimerà. I aquest projecte jo també vaig saber que existien aquestes beques que m'ho vas dir tu, Rafa Gallego,
sí,
precisament.
Sí, sí.
Jo vaig veure que el termini s'acostava, vaig pensar... Clar, supos que això és perquè jo sempre duc dins d'escalaix coses que tinc pensades però que no m'he arribat a animar a escriure. I agafes una d'aquestes coses i la desenvolupes un poc i va resultar que va interessar.
Aquesta cosa se titula La imatge i el temps.
Que demanàvem una mostra de test, no?
Sí, has de presentar un pla d'escriptura, és a dir, has de dir de què anirà a sobre, has d'explicar el màxim possible ja, diríem, la planificació. Jo, en el meu cas, ja tenia... pensada una estructura d'actes i escenes i de què volia parlar i de quins personatges i quines temàtiques volia tocar. I després has de fer una mostra d'escriptura que m'ha pres que eren unes entre 15 i 20 pàgines.
20 pàgines
no, i ja que els has explicat al comitè de valoració de les beques, digue'ns de què va La imatge i el temps, una miqueta per on va aquest projecte, que encara és un projecte...
Encara és un projecte.
Tens tantes coses dins el forn que no tinc cap. Aquesta també, suposo.
Ara he aprofitat aquest final de mes d'agost per anar enllestint un primer esborrany, però... a veure, jo des de que vaig deixar el principal... m'he dedicat sobretot a escriure i en el principi ho veia com una pega perquè clar, escric perquè no m'ho puc posar a dirigir tot d'una després d'haver mullat el principal, però li estic agafant tant de gust escriure i no ho he de fer altres coses, és a dir, no ho he de fer producció, no ho he de... que m'està servint De fet, m'està modificant la manera com escric. Ara estic escrivint d'una manera com a més planificada. Abans era d'això d'escriure una escena i després ja pensar que passaria en la següent, saps? I ara no, ara m'agrada molt el fet de planificar, el fet de fer com a director de cine, d'alguna manera, en la meva pròpia escriptura, saps? És a dir, tenir-ho tot, tenir la idea del que vull que vegis públic i després, a poc a poc, anar aterrant. I anar... I això m'està fent que no me cansi el fet de reescriure. M'està agradant molt, perquè cada vegada que reescrius li vas afegint capes.
Anem a pans perquè estem traient títols, però encara no hem explicat de què va la cosa. Vinga, La imatge i el temps, que és aquesta pecada.
La imatge i el temps és una història... jo diria que m'ha sortit així després de l'arquitecte i després de la segona línia. D'alguna manera ha estat com a... jo vaig provant gènere o estructures i intento aprendre de lo que me surt bé, saps? Torna a ser com una espècie de thriller que juga en dos moments temporals, en el moment actual i un altre moment en els anys 60. Involuntàriament vos diré que m'està sortint com si fos la tercera part d'una trilogia sobre l'any 67.
Clar.
Jo vaig escriure... El primer, El mag de la platja, que després ho varen convertir en còmic, en el nom de la pitjor pel·lícula del món, que era rodatge de la pel·lícula El mago, que passava l'any 67. Supos que va ser arran d'allà que me vaig obsessionar una mica amb el final dels anys 60, i després vaig escriure L'arquitecte, que passa també l'any 67. Doncs aquesta, La imatge del test, també passa l'any 67.
On eres tu l'any 67? Què
feies? Jo no havia nascut encara, jo vaig néixer l'any 71.
Això ho has de parlar amb un Freud o amb...
No, però tu que ets molt cinèfil t'interessarà molt, perquè si te fixes, tu vés a mirar la llista de pel·lícules que se van rodar l'any 67. L'any 67 és l'any abans de que tot comenci o abans de que tot se destrueixi. És a dir, et s'any abans de la revolució hippie, abans de l'estiu de l'amor, bueno, el 67 de l'estiu de l'amor, el 68 de la revolució del maig del 68, és a dir, és un moment on s'estaven esbocant totes les estructures tradicionals, familiars, econòmiques, socials, i és un moment de crisi, i en el moment de crisi passen coses molt interessants. Quines pel·lícules són de l'any 67? El Graduado, bueno, totes... Easy Rider, m'ha pres també també del 60, o d'un any abans, és a dir, és un moment del nou Hollywood quan se comencen a fer coses que abans eren impensables, i era per això, perquè el que coneixíem del món, i això passa en cine, però passa també en teatre, eh? És a dir, el teatre o cine tradicional ja no interessava a ningú, i era el moment en què la gent s'atreveix a fer coses absolutament noves.
Tenim aquests dos plans temporals, l'actualitat i el 67, i què passa enmig?
Pues hi ha una trobada entre dos personatges, que ara no diré qui són, però són molt coneguts, que se troben a Mallorca, i això, novament, igual que ja vaig fer L'arquitecte, és ficció. És a dir, aquests dos personatges no se varen trobar mai. Però jo penso, i què hagués passat? Si, seria versemblant que aquests dos personatges s'haguessin trobat i s'haguessin influït un en l'altre? I la conseqüència hagués estat que un d'aquests personatges hagués escrit una novel·la que sí que realment ha escrit.
Jo ja sé qui és un d'ells. No ho diré perquè respectaré la teva discreció, però en les pistes que m'has donat...
I la beca te marca el terminis de...
Sí, tenim 9 mesos per escriure. És a dir, l'han de tenir acabades, el projecte, el mes de maig, m'ha pres que és de la...
No implica estrena ni res d'això. A nivell producció no, és tenir acabat el projecte per escriure.
Dos mesos d'escriure, sí.
Molt bé, la segona línia no m'ha recordat perquè, clar, tu i jo, Pep, hem parlat molt d'aquesta... Jo me l'he llegit, però l'oient no té per què saber de què va la segona línia, amb el turisme...
Sí. La segona línia és una història contemporània, és a dir, que passa en el moment actual, amb uns personatges que viuen a la segona línia de la platja, a un descampat, en caravanes. Quina cosa més fictícia, no?
Ningú no ho diria.
No me sona de res.
I doncs sí, són tres personatges masculins, dos que viuen en caravanes i un que és un guarda de seguretat d'un hotel que està tancat. Això passa durant l'hivern. La nit de Santa Llúcia, concretament. Jo m'interessava molt aquesta data perquè jo sempre m'han fascinat els espais turístics en l'hivern. Trobo que és una cosa fantasmagòrica. És una cosa com a... Sí, sí. Com a sí, com a part temàtic de terror. No? Mm-hmm. I per això volia inventar alguna obra que passés allà i finalment se'm va acudir idea per fer-ho. Aquests tres personatges, d'alguna manera, són tres arquetips masculins de tres tipus de fracàs masculí. Mm-hmm. És a dir, s'obre, en el fons, és un retrat sobre masculinitats fracassades i sobre masculinitats culpables. I se troben en una circumstància que han de compartir aquella nit amb un altre personatge, que és un personatge misteriós, que tampoc no el veiem massa, i que finalment és el personatge que els fa treure, els fa confessar quina és la seva història real, i després explica ella qui és, evidentment. Tot això passa en una nit de tempesta, en un hotel tancat.
Jo ja estava dient en aquest moment que a mi me feies pensar en El Resplendor, sí. que no és del 67, però és molt bona, i tu m'has dit que no la tenies en el cap quan vas idear això d'alguna
manera. És que segurament, jo crec, quan ja tenim una edat i ja tenim unes lectures i hem vist tantes coses...
Estàs influït sense donar-te compte.
Efectivament.
Ho tens a qualsevol racó del cap.
Ho duso de dins. Clar. És que són els teus referents i els amolles, perquè en el fons ningú inventa res. Yeah. És a dir, quan creem... Tu no ho veus així, Rafa. Quan creem, en el final el que fas és mesclar elements que tu has vist o llegit o admirat a altres bandes.
Conscient o inconscient.
No? Exacte, però és que no tens altra cosa on agafar-te.
I acabes destil·lant de tot això la teva pròpia...
Exacte, sí.
Escolta,
sí.
I en quin punt està la segona línia? Tens contactes per poder-la produir?
Bueno, hi ha la canya tirada a molts llocs, a veure si aconseguim estrenar-la. La lectura va anar molt bé, va ser molt emocionant, la veritat, la lectura. Teníem un càsting de Lutze, i després em vaig trobar la sorpresa, que això no sé si vos he contat, que jo no sabia que en Alba Brunet... Clar, jo en Alba Brunet la coneixia que abans de que fes tele, sí. I sempre m'havia fet ganes de fer feina amb ella, perquè és una actriu fantàstica. Però és que ara, a part de ser una actriu fantàstica, és una actriu famosíssima.
Sí.
La Sala Beckett va venir fans d'en Alba Brunet de Xile i d'altres països de Llatinoamèrica que van agafar un avió per venir a veure la lectura dramatitzada.
Què dius?
I després jo vaig penjar les fotos de l'equip que havien fet la lectura... I aquestes fotos van per més de 30.000 visualitzacions i més de 800 likes.
T'han rebentat les seves xarxes.
Clar, jo flipava i deia, i d'on me venen aquestes? I això són fans d'Alba Brunet, que com que la sèrie que està fent la veuen per plataformes a tota sí, Llatinoamèrica, sí. Té moltíssims de fans.
I ella està implicada d'alguna manera, més enllà de la lectura, tu ja l'has tirat canya com un loco, clar.
A veure, jo, si fos possible, clar que m'agradaria repetir l'equip per estrenar-la, evidentment. El que passa és que, clar, aquestes coses no saben mai com van. És a dir, ara han d'aconseguir trobar algú que vulgui produir-la i veurem què passa. Però, clar, seria un equip de Lutze, en Sergi Belbé, el Nalba, en Miquel Gelabert...
Tu diràs. Sí, la que està ja produïda i girant des de fa estona i, a més, premiada és l'arquitecte, que sona així.
Me demanaren una cosa discreta, funcional, modern, que destaqui, però que no molesti. Però tu no ets això. Tu mires l'abadia com si sabessis el que ha de venir, com si fos la ciutat que t'hagués de retre homenatge, i no l'inrevés. De què me serveix a mi ser arquitecte municipal quan desestimen tota la meva planificació? No, sense discussions, sense res, com si mesos de feina fossin fum.
Te sona? T'he demanat si te sona.
M'hauria de sonar.
És de l'Iglésia de la Porcíncula, un home discret, de missa.
Un capellà.
Escoltava en Xisco Segura, en Caterina Lorda, també en Txen Garcinuño, que juntament amb Miquel Àngel Torrents protagonitzen L'Arquitecte, escrita per Ramon Cerdà, que ens acompanya avui a l'Aviador, i dirigida per Rebeca del Fresno, que està donant moltes alegries i que continua de gira, no?
Sí, de fet, ara se podrà veure l'inauguració de Fira B, dia 30 de setembre, serà l'espectacle inaugural en l'estat principal, a la sala gran d'estat principal. I després m'han contat que ja hi ha confirmades com a 6 o 7 funcions més a dins Mallorca.
Que tampoc no està malament aquest repartiment, s'ha de dir, eh?
T'ho dirà, no, és que... A veure, si en el final crec que estic agafant confiança amb la meva faceta com a dramaturg i ja no ho veig tan necessari dirigir, segurament s'ocupa d'això la tenen Rebeca del Fresno i l'Aviador. És a dir, quan tu escrius una obra i veus que la molles el teu fiat i te'l tracten tan bé... Clar. O sigui, perds la por. Dius, val, el que he de fer és confiar en gent amb talent i ja està, saps?
No, a més, el talent absolutament indiscutible de tots ells, però jo personalment és el millor treball que l'he vist en Xisco Segura. Jo que l'he vist molt, sí, sí. I tots estan, insisteixo, molt bé, però en Xisco me va realment regirar en algun moment que transcendint en Xisco Segura.
Sí, sí, sí.
I m'ha dit, vaig pensar, ostres, tu, amb uns matisos i uns moments molt, molt entre tendres i també així en dobles matisos que m'agraden.
Sí, sí, sí. No, tot seguit, a més, funciona com una pinya. I, clar, el personatge d'en Ferragut és un personatge que ara mateix jo penso que continua sent fascinant. Primer perquè va ser un visionari a nivell arquitectònic, però també el debat que plantejam en aquesta obra, al marge de la seva mort, que per jo és un MacGuffin, simplement. És a dir, és la manera de...
Sí, però que també està envoltada d'aquest...
També està envoltada d'aquest misteri. Ajuda que l'espectador se vulgui ficar i vulgui saber què ha passat, diríem. Però, en el fons, del que estan parlant és el debat sobre l'urbanisme i sobre el model econòmic de Mallorca.
Sí.
Un debat que ara és absolutament vigent, però és que comença en aquells anys, en el final dels anys 60. Una altra cosa que comença en el final dels anys 60. Que és el punt d'esturisme.
Haurem de fer un estudi amb això. Uh-huh. Escolta, i ja per acabar amb tot això, tens a les mans, ja no uh-huh. el calaix, a les mans la Medusa, que és un altre projecte teu, que ja està en fases de residències i de, sí. i de també de primeres... primeres passes.
És una peça que també ha fet moltes voltes, ha tingut moltes escriptures i reescriptures, i jo no acabava d'estar content.
La vas presentar al Manco en un primer, diguem, esborrany, primera idea, el torneig de dramaturgia?
Sí. I és per això que no vaig acabar de quedar contenta com estava escrita. Clar, és una obra on els personatges són un adolescent negre, de 15 anys, africana, i una professora d'institut d'uns... més major, diríem, que pot tenir entre 40 o pot ser més. Clar, jo me convencia a saber de la professora, però me sentia com molt intrus fent parlar a l'adolescent. I necessitava, d'alguna manera, revisar aquest test. Uh-huh. I és el que hem fet ara aquest estiu. Van fer una residència en el Teatre Sants amb una actriu manacorina fantàstica, en Maite Gil, negra, orgullosament negra i ben manacorina, que em va ajudar molt, entre ella i en Pepa Ramon.
Com vas trobar en Maite?
Amb un càsting. Van fer un càsting i lo sorprenent va ser, jo me pensava que seria molt difícil trobar una actriu per aquest paper, perquè és un perfil molt, molt específic,
sí.
I se van presentar 6 perfils.
Ostres, que bé.
Que de 6, pràcticament tots podien donar perfectament...
I tenien experiència teatral? O...
Clar, tenien experiència que pot tenir una persona d'aquesta edat, bueno, perquè cercava molt de 16 anys.
Si és a Manacor, pot té més experiència que jo en el teatre.
És el que ha passat amb Namaite. Namaite té 14 anys... però, clar, ha participat a totes les mostres de teatre des que era petita.
Clar, és el que té Manacor i per això és la pedrera que és.
Exacte.
Però, i els altres eren tots, diguem, africans, no? Tots eren negres,
sí.
Perquè era, això és irrenunciable, suposo.
Ell era sa que potser donava el perfil també físicament més, però hi havia una lota magribina, i, se varen presentar perfils molt potents. Hi havia alguna lota, per exemple, que també el que donava molt bé, però era ja més gran. Clar, jo pensava en algú que me pogués ajudar en sa feina de metúrgia, però que si l'acabam muntant, que és el que m'agradaria, també ja pogués fer el paper. Clar, si ja agafes qualcú de 20 anys, d'aquí un any o dos no podrà passar per qualcú de 15.
No, clar.
Vull dir, també jugaven totes aquestes variables. Ara, després d'aquesta residència, Joan Gomila de la Fornal mos va oferir fer una segona residència de creació allà a la Fornal durant l'any que ve, ja.
Sí.
I supos que la farem i sí. Veurem si anem avançant cap a una producció.
Aquest és el projecte que tens més verd, però tot i així ben treballat ja, sí. De cara al 27.
Suposo. Exacte. Però és el que et deia, que ara, de fet, no m'ho poso nerviós per no tenir una cosa acabada.
Ja, ja.
És a dir, no passa res.
És que se t'acumularan les estrenes, o sigui...
Però vull dir que estic molt content...
Deixa respirar l'arquitecte...
Sí, no, ja m'agradaria, però bueno, tu ja saps que...
No, s'ha d'aprofitar, s'ha d'aprofitar.
I que no és fàcil que t'estrenin... No és fàcil estrenar una obra cada any, ni molt manco.
Això està claríssim.
Has d'estar... tot el temps picant per aquí, per allà.
Ara me perdonareu aquí els dos senyors, però si dos senyors saben el que és estrenar cada any des de fa una temporada, sou altres dos, eh?
Però s'ha d'aprofitar, perquè després pot ser ara, el 2028, estàs 3 anys sense estrenar.
No,
era
admiració i no crítica, però me refereixo que vosaltres justament ara estàvem un moment dolç, tots dos,
sí.
tu vas estar en silenci, molt, bueno, en silenci, vull dir. Però,
home, silenci obligat.
No, obligat per dins dins del teatre principal, que ja era una altra feina molt important, sí, sí, dintre tal, i però ha sortit amb ganes i amb el forn de les idees bullint. I clar, i tu, pues, lo mateix. Vull dir, que s'ha d'aprofitar, perquè després quan ve el desert, de vegades pot ser molt desesperant, però...
Sí,
però,
bueno. I que no hem d'oblidar que escriure teatre d'una cosa, però... per aconseguir estrenar fan falta moltes més coses.
I
no saps mai com va evolucionant el context cultural i teatral de Mallorca.
I no sé si evoluciona malament, però que li costa evolucionar, ja t'ho dic jo, perquè
li costa, context, vull dir...
li està costant moltíssim.
Ho hem de deixar aquí, estimats. Estaríem molt de temps parlant amb Ramon Cerdà de tots aquests projectes ben interessants que s'estrenaran segur, de moment, l'arquitecte que té funcions pendents, també molt pendent d'ell. Yes, per Ramon, moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
I Javi, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Vinga, més teatre. Continuem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu t'he dit vel,
tinta,
mur,
cornada...
Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel·li Bosch.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí, podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. L'aviador, IB3 Ràdio.
Han començat el programa Mònica amb música electrònica amb ocasió de la patrona, han continuat amb teatre i l'acabàvem amb música, no electrònica, però
urbana. Sí, en certa manera urbana i actual. És la música de Pau Vizcaíno, el nou tema que ha publicat titulat Buen Puerto, que segurament vos agradarà.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigas y amigos del Aviador? Soy Pau Vizcaíno y os vengo a presentar la última canción que hemos sacado, que se llama Buen Puerto. Colaboración con mi colega Óscar Puigcercos. Una canción así pop, disco, funky, muy chula, que habla de estar perdido y encontrar, y bueno, o buscar y encontrar el camino correcto a donde quieres acabar y donde pretendes llegar. Una canción que habla de experiencias personales y espero que consigáis conectar con ella tanto como yo. Ahí os va.
Estoy en el cuarto encerrado por si olvido tu nombre. Tengo el tesoro escondido, ya no sé ni dónde. Dejo la vida pasar, ya no me reconoce.
I doncs, la música de Pau Vizcaíno amb el seu projecte musical el podeu seguir també a les xarxes socials. Molt actiu, comparteix moltes coses del seu dia a dia i també podreu escoltar aquest tema amb el qual vos deim adeu. Buen Puerto, Pau Vizcaíno.
Fins demà.
Adeu.
Marco rumbo a otro lado, quiero llegar a buen puerto. Estoy cruzando las estrellas, me pierdo siguiendo tus huellas. A mí no he equivocado, y aún paso el día pensando en ella. La luna a veces me molesta, me tapa o cuando está completa. Que la gente me echa cuentas, estoy buscando respuestas. Estoy en el cuarto encerrado por si olvido tu nombre. Tengo el tesoro escondido, ya no sé ni dónde. Dejo la vida pasar, ya no me reconoce. Veo el camino al final, ya no pierdo el enfoque. Chica, no me puedo desahogar. No me puedo desahogar, yeah. Estoy en el cuarto encerrado por si olvido tu nombre. Tengo el tesoro escondido, ya no sé ni dónde. Dejo la vida pasar, ya no me reconoce. El camino al final, ya no pierdo el enfoque. Pero al final de los dos, solo tú y yo. Pero al final de los dos, solo tú y yo.